El gran error. Estic dempeus enfront d'una mena de tribunal. La sala, repleta de gent, roman en silenci. Per tot arreu veig rostres severs. Tallant la tremenda tensió acumulada en la concurrència, el secretari, ajustant-se a les ulleres, pren un paper i anuncia solemnament. Aquest tribunal condemna l'acusat a la pena de mort. Immediatament es produeix una cridòria. Hi ha qui aplaudeix. Altres es bronquen. Arribo a veure una dona que cau desmaiada. Després, un funcionari aconsegueix imposar silenci. El secretari em clava la seva tèrbola mirada alhora que pregunta: té alguna cosa a dir? Li responc que sí. Aleshores, tothom torna al seu seient. Immediatament, demano un got d'aigua i després d'alguna agitació a la sala, algú me l'apropa. L'acosto a la boca i faig un glop. Completo l'acció amb una sonora i perllongada gàrgara. Després dic: ja està. Algú del tribunal m'increpa asprement: com que ja està? Li responc que sí, que ja està. En tot cas, per conformar-lo, dic que l'aigua del lloc és molt bona, que aquí ho havia de dir, i dues o tres gentileses per l'estil. El secretari acaba de llegir el paper amb aquestes paraules: per consegüent, es complirà la sentència avui mateix i se'l deixarà en el desert sense aliments i sense aigua, sobretot sense aigua. He dit. Li pregunto amb força: com que he dit? El secretari arqueja les celles i afirma: el que he dit, he dit. Poc després, em trobo enmig del desert, viatjant en un vehicle escortat per dos bombers. Ens aturem en un punt i un d'ells diu: baixi. Aleshores baixo. El vehicle gira i torna per on ha vingut. A mesura que s'allunya entre les dunes, veig que es fa cada vegada més petit. El sol declina, però és intens. Començo a sentir molta set. Em trec la camisa i me la col·loco sobre el cap. Investigo al voltant. Descobreixo a prop una fondalada al costat d'unes dunes. Vaig cap allà i acabo seient en l'espai prim d'ombra que projecta el vessant. L'aire s'agita vivament i aixeca un núvol de sorra que enfosqueix el sol. Surto de la fondalada tement quedar sepultat si el fenomen s'accentua. Les partícules sorrenques peguen en el meu tors descobert, com ràfegues a metralla vidriosa. Poc després, la força del vent m'ha fet caure. La tempesta ha passat. El sol s'ha post. En el crepuscle veig davant meu una semiesfera blanquinosa, gran com un edifici de diversos pisos. Penso que es tracta d'un miratge. No obstant, m'incorporo i m'hi dirigeixo. A molt poca distància, adverteixo que l'estructura és d'un material fi, com plàstic emmirallat, potser inflat amb aire comprimit. Em rep un subjecte vestit a la manera beduïna. Entrem per un tub encatifat. Es corre una planxa i al mateix temps m'assalta l'aire refrescant. Som a l'interior de l'estructura. Observo que tot està invertit. Es diria que el sostre és un pis pla del qual pengen diversos objectes: taules rodones, elevades, amb les potes cap amunt, aigües que cauen a dojo, es corben i tornen a pujar, i formes humanes assegudes al capdamunt. En advertir la meva estranyesa, el beduí em passa unes ulleres mentre diu: «Posi-se-les». Obeeixo i es restableix la normalitat. Al capdavant, veig una gran font que expel·leix dolls d'aigua verticals. Hi ha taules i alguns objectes que combinen amb exquisidesa, color i forma. Se m'apropa gatejant el secretari. Diu que està terriblement marejat. Aleshores, li explico que veu la realitat al revés i que s'ha de treure les ulleres. Se les treu i s'incorpora sospirant mentre diu: «En efecte, ara tot està bé, però sóc curt de vista». Després, afegeix que m'estava buscant per explicar que jo no sóc la persona a la qual s'havia de jutjar, que ha estat una confusió lamentable. Immediatament surt per una porta lateral. Camino unes passes i em trobo un grup de persones assegudes en cercle sobre coixins. Són ancians d'ambdós sexes, amb característiques racials i vestits diferents. Tots ells de vells rostres. Cada vegada que un d'ells obre la boca, brollen sons com d'engranatges llunyans, de màquines gegants, de rellotges immensos. Però també escolto la intermitència dels trons, el cruixit de les roques, el despreniment de plaques de glaç, el rítmic rugit de volcans, el breu impacte de la pluja gentil, l'agitació sorda dels cors, el motor, el múscul, la vida. Però tot això harmonitzat i perfecte com en una orquestra magistral. El beduí em dona uns audiòfons i diu: «Col·loqui-se'ls». Són traductors. Me'ls poso i escolto clarament una veu humana. Comprenc que és la mateixa sinfonia d'un dels ancians, traduïda per a la meva oïda maldestra. Ara, en obrir-hi la boca, escolto: «Som les hores, som els minuts, som els segons, som les distintes formes del temps. Com hi ha hagut un error amb tu, et donarem l'oportunitat de recomençar la teva vida. On vols començar-la de nou? Potser des del naixement. Potser un instant abans del primer fracàs». Reflexiona. He intentat trobar el moment en què vaig perdre el control de la meva vida, li explico a l'ancià. «Molt bé», diu ell. «I com ho faràs si tornes a aquest moment per prendre un rumb diferent? Pensa que no recordaràs el que ve després». «Queda una altra alternativa», afegeix. «Pots tornar al moment del major error de la teva vida i, sense canviar els esdeveniments, canviar, no obstant, el seu significat. D'aquesta manera, pots fer-te una vida nova». En el moment que l'ancià fa silenci, veig que tot el meu voltant s'imparteix en llums i colors, com si es transformés en el negatiu d'una pel·lícula, fins que tot torna a la normalitat. Però em trobo en el moment del gran error de la meva vida. Allí estic, impulsat a cometre l'error. I per què estic obligat a fer-ho? No hi ha altres factors que influeixen i no els vull veure? L'error fonamental, a què és degut? Què hauria de fer, en canvi? Si no cometo aquest error, canviarà l'esquema de la meva vida i aquesta serà millor o pitjor? Tracto de comprendre que les circumstàncies que actuen no poden ser modificades i ho accepto tot com si fos un accident de la naturalesa, com un terratrèmol o un riu que desborda el seu jaç i arruïna el treball i l'habitatge dels pobladors. M'esforço en acceptar que en els accidents no hi ha culpables, ni la meva feblesa, ni els meus excessos, ni les intencions d'altres no poden ser modificades en aquest cas. Sé que si ara no em reconcilio, la meva vida futur seguirà arrossegant la frustració. Aleshores, amb tot el meu ésser, perdono i em perdono. Admeto allò que va ocórrer com alguna cosa incontrolable per mi i per altres. L'escena comença a deformar-se i s'inverteixen els clarobscurs com en un negatiu de fotografia. Al mateix temps, escolto la veu que em diu: si pots reconciliar-te amb el teu error més gran, la teva frustració morirà i hauràs pogut canviar el teu destí. Estic dret enmig del desert. Veig aproximar-se un vehicle. Crido: taxi! Un moment després, estic assegut còmodament en el seient del darrere. Miro el conductor, que va vestit de bomber, i li dic: porti'm a casa. No corri. Així tinc temps de canviar-me de roba. Penso: qui no ha sofert més d'un accident al llarg de la seva vida?